Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest divendres 18 de desembre del 2020. Avui és dia de la Mare de Déu de l'Esperança, i falta que ens fa, i el pensament del dia ens el porta l'expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonés.
Segur que cada dia ens creiem en persones vingudes de nou a casa nostra, emigrants i refugiats, persones que han fugit dels seus llocs d'origen tant per raons econòmiques com per les guerres. Persones que cerquen noves oportunitats que els permetin sobreviure. Realitats que sovint se'ns mostren pels mitjans de comunicació i que ara ja han passat a ser notícies ordinàries, malauradament quotidianes. Solament cal ser-ne conscient i actuar. Acollim, protegim, participem en decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Això és A primera hora, programa 512. Mirin, els números són preocupants. Puja la incidència, el risc de contagi i la velocitat. Els científics asseguren que som a les portes d'una nova onada, si és que va acabar l'anterior. I què fa la política? Espera mentre ens demana responsabilitat amb la coherència com aquell qui no sap governar prenent decisions difícils. Ahir al vespre havia de comparèixer de nou el Procicat i el vicepresident amb la consellera de Presidència. En comptes d'això, ho faran avui, i ahir ja va començar a córrer un pamflet amb algunes mesures. És real? Quina veracitat té? Què hem de fer si avui a les 6 comença el toc de queda? Quina és la mobilitat perimetral? Podem obrir bars i restaurants? Què fem amb les entrades venudes al cinema i al teatre? Ha canviat l'aforament? No en tenim ni idea. Irresponsabilitats al marge, que sempre demanem des d'aquest micròfon, regna una sola cosa: la política del caos, la incapacitat de decisió, les desavinences d'un govern, o el que en queda, que pensa més en el febrer que en la tercera onada de la que ja en som coprotagonistes. Avui a les 9 compareixen per explicar mesures, com si res hagués passat. I jo em pregunto un cop més, si som on som, és per la deixadesa del ciutadà que sempre ha de carregar amb la moralitat d'una pandèmia que mai va demanar per Reis, o per una política descontrolada, com la de Catalunya, hipòcrita, com la de Madrid, i el jo a la meva d'Europa? La vacuna és a les portes, sí, i ens porta un bri d'esperança, també. Però de moment, recordem-ho, nosaltres i el govern, 58 avis a Tremp no tindran cap més Nadal.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, la producció. Maria Sierra Rodríguez, de la selecció musical. Mai em diem re, però també qui saluda des de la porta de Ràdio Estel, Àngels Riber, que forma part, com qui més, d'aquest equip. I el control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Ai.
Vull insistir.
Sí?
Vull insistir.
Faci, faci.
Vull insistir.
Insisteix.
Respetem-nos a tots les distàncies, tinguem un Nadal tranquil, serà diferent, però tenim que aguantar. Aguantar. Aquest bitxo no mos pot fer perdre el seny.
I aguantarem, aguantarem, Toni, aguantarem.
Bueno, avui és divendres, és tard i vol ploure. Endavant, companys.
Avui és divendres, és tard i vol ploure, i a més fa bastendres, o sigui que comencem també a la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple, qui és el protagonista del dia?
Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana, que ahir va anunciar més mesures restrictives de cara al Nadal i de moment fins al proper 15 de gener. Entre d'altres, només podran entrar-hi les persones que tinguin el domicili habitual en territori valencià. Això no inclou ni els familiars ni les persones pròximes que viuen en altres autonomies i el toc de queda s'avança a les 11 de la nit fins al 15 de gener, amb les úniques excepcions de la nit de Nadal i també la nit de Cap d'Any, quan s'ampliaran fins a la mitjanit.
D'això, del que va fer ahir Ximo Puig, se'n diu política comunicativa. Potser que aprenguem alguns a fer-ho. Si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 14 graus, Lleida, 4 graus, Girona, 12 graus, Tarragona, 12 graus i Andorra, 2 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, repassarem les principals notícies del dia, repassarem les principals portades dels diaris de premsa escrita i digital. Joan, avui parlarem de l'informe, us vam informar ja aquesta setmana quan va sortir, és el darrer informe que ha publicat Càritas Barcelona sobre la segona onada de la pandèmia i la pobresa. Denuncia que les ajudes socials no arriben a les famílies vulnerables i que la majoria ni tan sols saben que existeixen ni que tenen dret a sol·licitar-les. En parlarem avui amb Anna Roig, ella és cap de comunicació de Càritas Barcelona. Descobrirem una nova efemèride sonora a través de la freqüència modulada. També tindrem els nostres opinadors, tres joves universitaris de periodisme i comunicació, que com sempre doncs, parlen sobre l'actualitat i els mitjans. I acabarem avui programa parlant amb els advocats de Digestum Legal.
Cert, deixa'm-ho dir també, perquè tots ho fem a vegades quan estem una mica neguitosos pel que passarà, que canviem de canal, canviem d'emissora, etcètera, etcètera. Avui no cal que ho feu. Si a les 9 són puntuals i surten el vicepresident i la consellera Budó a explicar aquestes mesures que es prendran, suposadament que entraran en vigor el proper dilluns, ho podreu escoltar també en directe a través de Ràdio Estel, això sí, si surten puntuals. Que aquesta és una altra. Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663 99 30 62 663 99 30 62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Justament el que acabes d'anunciar, Joan, que el govern català anunciarà aquestes mesures que restringeixen més la interacció social, ho farà d'aquí una hora. El govern no tindrà sobre la taula tornar, això sí, a la situació prèvia a la primera fase de desescalada, com asseguren diversos mitjans. També que el País Valencià només permetrà entrar i per Nadal als residents habituals, que el Congrés dels Diputats espanyol ha aprovat la llei de l'eutanàsia amb una majoria àmplia. La decisió s'haurà de confirmar fins a 4 vegades. I també és notícia avui que Boko Haram ha alliberat uns quants dels nens segrestats divendres a canvi d'un rescat. I també canviem de qüestió radicalment. IKEA, la botiga IKEA, obrirà la seva primera botiga al centre de Barcelona. Ho farà al carrer Diagonal.
Alguns que estaran contents per remodelar la casa ben a prop de casa seva. 8 minuts que passen ara mateix de les 8 del matí. Mireu, durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19, molts músics van compartir les seves interpretacions a través de les xarxes per demostrar que la creació no l'aturava cap virus. Una de les iniciatives més lluïdes va ser un videoclip de Black Music Big Band que unia les veus de tots els components sense sortir ningú de casa seva. Aquesta banda està integrada per músics menors de 25 anys d'una escola de les comarques gironines especialitzada en música negra. La Black Music Big Band renova el seu compromís contra la pandèmia versionant per al disc de la Marató d'enguany aquest I Wanna Dance With Somebody, un tema ben conegut d'una de les grans veus del sul i el rhythm and blues, Whitney Houston, i que sona així de bé.
Yeah!
A primera hora, a Ràdio Estel.
Onze minuts i mig que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada, i és que avui a les 9 sabrem quines són les mesures aprovades pel govern català, que el més probable és que restringeixin la interacció social. Mercè.
Sí, escoltarem el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, també la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que seran els encarregats d'explicar aquestes noves mesures anti-Covid. Segons informen diversos mitjans, la proposta que es troba sobre la taula no preveu tornar a la fase prèvia al primer tram de desescalada, i que, en tot cas, es discuteixen mesures quirúrgiques, Joan. O sigui, de moment a aquesta hora ja... Això sí, el que tenim clar, que de moment a aquesta hora ja ha entrat en vigor el confinament comarcal fins al dilluns a les 6. Veurem què passa a partir de les 9, si hi ha nous anuncis. En paral·lel, hem d'explicar també avui que l'usuari de Twitter del govern ha hagut de desmentir una infografia de la Conselleria de Salut manipulada en què, entre altres coses, anunciava un nou tancament d'establiments de restauració que es va fer viral ahir a la tarda.
I el govern tenia previst fer una roda de premsa per anunciar aquestes restriccions aquest dijous al vespre.
Exacte, però finalment no es va celebrar, després d'hores de reunió entre els socis de govern per consensuar noves mesures, quan no fa ni un mes que es va començar a implementar el pla desescalada. Recordem-ho, el passat 23 de novembre, des d'aleshores, no ha estat possible avançar en els plans progressius d'aixecament de restriccions acordats pel Procicat.
Amb les dades, però, que tenim avui de la Covid, no concorre cap de les condicions definides per relaxar les mesures establertes.
Ni els ingressos hospitalaris estan baixant, ni la velocitat de transmissió, l'anomenada RT, s'ha mantingut per sota del 0,9. De fet, la RT ha passat de trobar-se en 1,22 dimecres a 1,34 aquest dijous, cosa que vol dir que cada 100 persones amb coronavirus en contagien 134 de mitjana.
A més, les dades reals són pitjors que les oficials.
Sí, les xifres que es desprenen dels resultats dels tests d'antígens, que es poden conèixer gairebé immediatament, mostren una evolució encara més desafavorable. Amb aquest nou sistema de còmput s'eleva fins a 1,45 la RT.
I el president del País Valencià, Ximo Puig, ha comparegut aquest dijous per anunciar que l'executiu ha aprovat un enduriment de les mesures restrictives per les properes festes de Nadal.
La Generalitat Valenciana reforça, doncs, el tancament perimetral del territori, prohibeix entrades i sortides fins al 15 de gener. Només podran entrar-hi les persones que tinguin el domicili habitual en el territori valencià. Això no inclou ni els familiars ni les persones pròximes que viuen en altres autonomies.
I el Congrés dels Diputats espanyol ha aprovat la llei de l'eutanàsia amb una majoria, això sí, àmplia.
Només hi han votat que no el PP, Vox i Unió del Poble Navarrès, que qualifiquen la mesura d'aposta per la mort i han defensat les cures paliatives. 198 diputats han votat a favor de la llei, 138 en contra i 2 s'han abstingut. Ara, Joan, la llei de l'eutanàsia ha de passar al Senat, on els partits que l'han votat tenen majoria i podria està llesta al febrer o al març. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha agafat la paraula, ha assegurat que quan s'aprovi definitivament farà el possible perquè entri en vigor i s'apliqui de seguida.
Això sí, la decisió s'haurà de confirmar fins a 4 vegades.
La futura llei de l'eutanàsia recull que podran rebre ajuda a morir els adults amb malalties incurables o greus amb un gran patiment. El dret a l'eutanàsia s'inclourà com una prestació al Sistema Nacional de Salut. El pacient haurà de confirmar la voluntat de morir almenys 4 vegades al llarg del procés. En tots els casos en què s'aprovi, serà un professional sanitari el qui ho practicarà, tot i que els metges es podran acollir a la llibertat de consciència.
Atenció a aquesta notícia, però no en relaxessin pas. Els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid a partir del 27 de desembre.
Sí, la presidenta de la Comissió Europea ha anunciat l'arrencada de la campanya, condicionada, això sí, pel vistiplau, aquest dilluns 21 de desembre, de l'Agència Europea del Medicament a la vacuna de Pfizer.
Un quart de nou del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui estem davant d'un matí molt complicat. A les carreteres trenquem la dinàmica de normalitat. En els darrers divendres, avui també un matí marcat per la pluja. Aquesta hora, tres accidents. Un d'ells a la Ronda de Nadal, a l'altura de la sortida 1 Sentit Llobregat, cua des del nus de la Trinitat, i també problemes per entrar a Barcelona des de la C58 i des de la 20. D'altra banda, també un accident talla la circulació a la C32, a l'altura de Sant Pere de Ribes, sentit Tarragona, amb un quilòmetre de cua. I també hi ha ara un carril tallat a la P7, a Mollet del Vallès, sentit Barcelona, per culpa d'un altre accident que provoca 3 quilòmetres d'aturades. De fet, a l'autopista també hi ha un vehicle variat que talla un carril a Sant Cugat en sentit Girona i que provoca 1 quilòmetre de retencions. Precaució també per la boira, que afecta en punts de l'interior, sobretot ara a l'AP2 a Castelldans i a l'autovia 2 entre Soses i Tàrrega. I pel que fa a les retencions d'hora punta, destaquem sobretot la densitat dels enllaços de l'AP7 amb la B23 al Papiol i amb la C58 a Barberà. De fet, es formen aturades entre aquests dos punts a l'autopista. També tenim més retencions a la Pota Sud, al Baix Llobregat, a l'autovia 2 i a la C32. Al Vallès, aturades habituals a la C17 i a la C60. I situació complicada també a les dues rondes en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació al transport públic metropolità des de Transmet. Rosa Avis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ara mateix, atenció, la línia 3 de metro, la línia verda, resta momentàniament aturada per causes tècniques, per avaria d'un tren. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen, però amb normalitat, sense incidències destacables. D'altra banda, informa que des de demà fins al 21 de desembre, per obres executades per Adif a l'estació de Sants, es modifica el servei a les línies de Rodalies R1, R3 i R7. Sense deixar Rodalies advertir que demà i demà passat, per les restriccions de mobilitat establertes, els serveis regionals prestaran la seva oferta al 50%. La R7 no donarà servei i la R8 circularà al 50%. Teniu més informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif, funes, apps, xarxes socials i telèfon 941-0041. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació perquè la situació excepcional de pandèmia ha obligat a alterar el calendari de la temporada de Premis de Cinema i els Gaudí no en són una excepció, Mercè.
La gala organitzada per l'Acadèmia de Cinema Català, que normalment el celebra el gener, s'ajorna fins al 21 de març del 2021, al primer dia de la primavera.
Pertorbar una missa no és llibertat d'expressió, segons el Constitucional.
Sí, Joan, el tribunal resol en contra d'una activista pro-avortament que va irrompre en una cerimònia religiosa a Banyoles.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fixa un 25% de classes en castellà en una sentència que el govern ja ha dit que recorrerà.
La sentència es basa en la llei actual, respon a un recurs del 2015 que van presentar el govern del Partit Popular i quedaria superada per la nova llei CELA d'Educació.
Boko Haram allibera uns quants dels nens segrestats divendres a canvi d'un rescat.
Sí, els nens segrestats divendres passat a Nigèria haurien estat alliberats en bon estat de salut i des de la governació de Kansin, al nord-est del país, ha informat que se'ls espera a casa seva en poques hores després que han lliurat la suma de rescat que demanaven els segrestadors. Les forces de seguretat del país temen que alguns alumnes segueixin en poder de l'organització jihadista. Les forces de seguretat nigerianes van rescatar prop de 350 escolars que havien estat segrestats per militars d'aquesta organització i retinguts en un bosc, segons les autoritats de Kansina.
Javier Vilanova, nom propi també a l'Església Catalana, serà ordenat bisbe auxiliar de Barcelona el diumenge 20 de desembre a la Sagrada Família.
Si l'abrenc Javier Vilanova serà ordenat com a nou bisbe auxiliar, serà Joan aquest diumenge 20 de desembre a la Basílica de la Sagrada Família. Per cert, la retransmissió de la cerimònia la podreu seguir per Ràdio Estel. Estarà presidida pel cardenal Joan Josep Pomella i també serà concelebrada per Enrique Benavent, bisbe de Tortosa, i el deltebrenc Romà Casanova, bisbe de Vic. Hem de dir que la cerimònia començarà a les 5 de la tarda aquest diumenge i es podrà seguir per Ràdio Estel.
I recordem també que aquest diumenge hi ha el concert a la parròquia de Santana en benefici dels més desafavorits.
Cantem amb el sense sostre, aquest és el lema de l'acte musical organitzat per l'Hospital de Campanya. Serà també aquest diumenge 20 de desembre, serà presentat per la periodista Ariadna Oltra i comptarà amb intervencions com les de Marina Rossell, Increcendo, la cantant Su, Montserrat Martí i Dave. La parròquia de Santana al costat de la plaça de Catalunya de Barcelona acollirà doncs aquest concert solidari, concretament per recaptar fons per finançar tota la seva obra social. El concert començarà a les 12 del migdia. Aquest any, per ser a causa de les restriccions de la Covid, també es podrà seguir per Instagram Live. El preu de l'entrada és de 15 euros. Els qui no puguin doncs anar-hi tenen la possibilitat de fer els seus donatius com a fila zero entrant a www.santana.org.
I també recordem que aquest diumenge, per causes solidàries, també està la Marató de TV3. Recordem que s'hi pot participar via... Es poden fer els donatius, vaja, via telemàtica, a través del seu web i a través de Bizum, per exemple, amb 3-5, que és més fàcil que dir 3-3-3-3-3. Amb 3-5, posant el Bizum la quantitat, donatius, doncs es pot fer el donatiu de TV3, que esperem que sigui tot un rècord com ho és cada any. Més informació, perquè el Servei Jesuïta a Migrants ha presentat l'informe Frontera Sud 2020 titulat Buscar sortida.
Aquest document recull el treball d'acompanyament a la població migrant i d'observació de drets humans que fa el Servei Jesuïta a Migrants des de la seva oficina a Melilla i analitza les conseqüències socials i jurídiques que l'enduriment del control migratori té en aquestes persones que busquen sortida al seu trànsit per la ciutat.
I el Papa assegura en el seu missatge per la Jornada Mundial de la Pau, fet públic aquest matí, que la pau es construeix tenint cura dels més fràgils.
Sí, Francesc va dir ahir que la cultura de l'atenció com a compromís comú, solidari i participatiu per protegir i promoure la dignitat i el bé de tots i disposició a interessar-se a l'atenció, a la compassió, a la reconciliació i al guariment, al respecte mutu també i a l'acolliment recíproc, constitueix doncs un mitjà privilegiat per construir la pau a fi d'erradicar la cultura de la indiferència, el rebuig i l'enfrontament que sovint preval avui dia. Dediquen la 54a Jornada Mundial de la Pau, que es celebrarà el proper 1 de gener, coincidint amb la solemnitat de Maria Santíssima, Mare de Déu, i també amb el primer dia del nou any. I recordem que ahir doncs, era també l'aniversari del Pontífex.
I tant. Allà ho d'estrena, si parlem de cinema, fins a 14, 8 espanyoles amb gran presència de dones.
Sí, força directora, Joan, i el primer film d'un gran estudi i amb un gran potencial de taquilla que aterra les sales en mesos és aquest Wonder Woman, 1984, i també una pel·lícula dirigida per Julie Taymor, de Glòries.
En plana esportiva, nom propi avui al món del futbol, Lewandowski.
Sí, el davanter polonès del Bayern de Munic ha guanyat el guardó com a millor futbolista del 2020 per davant de Cristiano Ronaldo i Messi. Tots tres figuraven en l'11 de l'any, en què també hi havia Thiago Alcántara i Sergio Ramos.
I ja es coneixen els aparellaments de la Supercopa d'Espanya 2020-2021 en competició masculina.
Sí, el Barça Real Societat aquest dimecres 13 de gener a Córdoba, el Real Madrid Athletic Club serà el dijous 14 de gener a Màlaga, el diumenge 17 de gener a l'estadi de la Cartuja de Sevilla jugarà la final.
I Rússia queda exclosa dels Jocs de Tòquio i de Pequín.
Sí, l'esport rus ha quedat suspès i exclòs de les competicions internacionals en dos anys. Durant dos anys, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport ha reduït a la meitat la sanció proposada l'any passat per l'Agència Mundial d'Antidopatge, que havia de ser de 4 anys. Aquesta sanció, Joan, s'imposa a Rússia arran de la manipulació sistemàtica de proves en laboratoris de Moscou entre el 2011 i el 2015.
8:23, l'hora de saber els actes importants que avui tindran lloc a l'agenda política, començant per aquesta decisió del Procicat, que sabrem a partir de les 9, suposem. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15 el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 10:15 el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, explicarà una mesura que pretén facilitar el procés de vot exterior per les eleccions del 14 de febrer. A 11:00 el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, presidirà la presentació del Catalonia Spaceport a Alguaire, el primer port espacial dedicat a missions de vol suborbital. També a 11:00 el conseller Damià Calvet i el ministre de Presidència i Economia d'Andorra, Jordi Gallardo, signaran el nou conveni de col·laboració per la gestió de l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell. I també a 11:00 la consellera Alba Vergés inaugurarà les noves consultes externes de l'Hospital Infantil Vall d'Hebron. I finalment, avui, a 7:00 PM, el vicepresident Pere Aragonès i el conseller Tremosa participaran en l'acte de lliurament de la 33a edició dels Premis Pimes 2020. Aquests són doncs els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui divendres.
Gràcies, Berta. Hora de saber també quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tot a la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb pluges, amb precipitacions, amb carrers mullats, amb camps també mullats, perquè està plovent a molts punts de les comarques de Barcelona, de Girona i també de Tarragona, i continuarà així durant bona part del dia. Seran pluges minces. No se recolliran grans quantitats de precipitació, però sí que anirà plovent al llarg del dia de forma intermitent i amb poca quantitat d'aigua. En canvi, cap al Pirineu de Lleida, allà fins i tot podran veure una mica el sol. Per tant, doncs, no plourà a tot el país. Les temperatures d'avui una miqueta més baixes les màximes, tot i així valors entre els 10 i els 15 graus, temperatures normals per l'època de l'any. Demà dissabte s'obriran clarianes, en principi ja sense precipitacions, i això permetrà que demà al matí faci una mica més de fred. Les temperatures baixen més de cara a diumenge, i tant dissabte com diumenge, com dèiem, amb nuvolositat variable, estones amb sol, estones amb núvols, però en principi sense precipitacions.
Estàs escoltant a Primera Hora. A Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, la música que lliguem amb l'aigua ens arriba en forma de sons populars i des del País Valencià.
Dona d'aigua, esperit rebel del bosc, criatura de la lluna.
L'aigua musical.
Estem escoltant el grup La Gossa Sorda, format a la comarca de la Marina Alta, concretament a la població de Pego. Ells han sabut barrejar a la perfecció els sons dels instruments arrelats a la música popular del País Valencià amb els nous ritmes de l'escà, el rock o el reggae. D'ells n'hem triat aquesta cançó, Dona d'aigua.
Decidida a avançar fermament per damunt de tots els encanteris, vas deixar anar silencis mil·lenis de ferro roent. I en els cabells d'ús la força dels vents, i en la mirada l'estel de l'alba, ni submissa ni cortesana, guardiana del temps més present, ventre de vida i de besos humits, cicle complet de la lluna i de l'aigua, la decisió, la unitat, la màgia, la dama dels fills de la nit. Més de fe, colpejada d'enmig de l'ànima, tu que mai vas baixar la cara, companya, senyora del cel, il·lumina la nit dels teus fills, per poder admirar la bellesa de dona valenta que trenca les fills del destí.
Avui la música de l'aigua ens ha arribat des del País Valencià i gràcies a aquesta cançó, Dona d'aigua, de la Gossa Sorda. Amb ells arribem amb bon ritme i també amb bon humor al cap de setmana.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, ens poden obligar a vacunar-nos? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'anar al teatre. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Gairebé 2 minuts que passen de 2:15 del matí, a aquesta hora que anem cap al quiosc per saber què hi diuen les portades més llegides del país. Mercè.
Perdó, bon dia. Bon dia de nou. Llegim totes les portades dels diaris d'avui, Joan, porten doncs, l'aprovació de la llei de l'eutanàsia d'ahir. El punt avui diu llei d'eutanàsia, votació històrica al Congrés que aprova la llei que regula el dret a morir. A l'Ara diu l'eutanàsia legalitzada. I també en el diari Ara ens fixem que, amb una fotografia del rei emèrit, diu el contagi per Covid del rei emèrit frena la seva tornada. Recordem que ahir aquest diari va publicar en exclusiva aquesta notícia, que després es va desmentir per part de la Casa Reial. Sí. En tot cas, el diari Ara diu Joan Carles I estava en un hospital d'Abu Dhabi la setmana passada i la Zarzuela diu que ja no hi és. Són declaracions d'avui, són informacions d'avui que podem llegir a la portada de l'Ara. Al periòdico llegim la primera llei de l'eutanàsia passa amb àmplia majoria al Congrés, a La Vanguardia pas històric cap a la mort digna i al País llegim avui el Congrés aprueba el derecho a l'eutanàsia i el suicidio asistido. Anem cap a casa nostra, cap als diaris digitals locals, el diari de Girona. L'escorta de Torra denuncia un caçador per disparar trets a l'aire prop de casa seva. L'expresident s'ha instal·lat en una masia del segle XVI a Santa Coloma de Farners i els Mossos que el protegien es van sentir intimidats. Aquesta és una notícia que llegim avui al diari de Girona. Anem cap a Lleida. La Mañana diu Pimec, a través d'un conveni amb la MutuaCat, ha portat aquest dijous una campanya de cribratges a les empreses de Lleida. A Tarragona Diari Més, l'Ajuntament ampliarà el permís de les terrasses temporals de bars i restaurants de la ciutat de manera indefinida. I llegim avui a Setmanari l'Ebre, en la seva edició digital, que l'ebrenc Javier Vilanova serà ordenat bisbe auxiliar de Barcelona aquest diumenge 20 de desembre a la Sagrada Família.
Canviant de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
El SAS, que és el servei d'Andorra d'atenció sanitària, destinarà una partida de 500.000 euros al seu personal. Els grups que donen suport al govern aproven el pressupost extraordinari pel 2021.
I marca d'aquesta casa portades dels diaris religiosos.
CatalunyaCristiana.cat. Llegim que el papa francès assegura que en el seu missatge per la jornada, volíem dir, Mundial de la Pau, que ha fet públic aquest dijous, que la pau es construeix tenint cura dels més fràgils. A Flama.info llegim que l'Església de Venezuela denuncia la violació de drets humans a migrants. A Religión Digital llegim que el Tribunal Constitucional ratifica que interrompre una missa és un delicte que no està emparat per la llibertat d'expressió. I a Vida Nueva llegim que el papa francès estrena la seva missa del Gall a Televisió Espanyola. El govern de Pedro Sánchez recupera aquest 2020 l'Eucaristia, que per cert va eliminar Mariano Rajoy. La 2 emetrà la celebració nadalenca el 24 de desembre des del Vaticà, cosa que no s'havia produït en aquests gairebé 8 anys de papat de Jorge Mario Bergoglio. És una informació de Vida Nueva.
Gràcies, Mercè. Gairebé 5 minuts que passen de 2:15 del matí. L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs un dia com avui que volíem parlar d'aquest informe que aquesta setmana ha publicat Càritas Diocesana sobre la segona onada de la pandèmia i la pobresa. Denuncia que les ajudes socials no arriben a les famílies vulnerables i que la majoria ni tan sols saben que existeixen ni que tenen dret a sol·licitar-les. En parlem a aquesta hora amb Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona. Anna Roig, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Anna, de la primera a la segona onada, la pobresa també ha agreujat?
Mira, entre la primera i la segona, com que es va produir l'enquesta i les entrevistes de l'octubre, tenim l'efecte del que va suposar l'obertura a finals de juny i, per tant, la minsa recuperació, però una mínima recuperació de juny, juliol, agost i setembre. Val? Però només és un petit oasi, si podríem dir-ho així, però realment la situació que ens mostra una segona onada sense confinament és molt dura. En aquest sentit, el que ens ensenya, no?, és com hem atès a 19.320 persones, que són 19.320 persones, que són el doble que en el mateix període de l'any passat en els serveis de primera resposta.
19.320 en quant de temps, Anna, perdona?
En aquest any, sí, en aquest any, 2020 respecte a l'any anterior, respecte al 2019.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per tant, perquè tots ens quedi clar, el llindar de la pobresa s'ha fet més gran i la desigualtat està en creixement encara?
Clar. Abans de la Covid, Càritas sempre treu cada 5 anys un informe, que és un informe de referència, l'informe FOESA, sobre pobresa i exclusió social. Allà hi alertàvem que la població catalana, val? No estic parlant de les dades de les persones que tenim a Càritas, sinó com a població catalana, una de cada 5 persones estava en risc d'exclusió social. Això vol dir que són 1,5 milions de persones dels 7,5. Sobretot aquesta exclusió ve marcada per dos elements que van ser conseqüència també de sortir per la porta del darrere de la crisi del 2008, com van ser l'exclusió residencial. Tenim una crisi d'habitatge on hi ha molta gent vivint en situacions molt dures d'habitatge, i ara puc explicar una miqueta més a què em refereixo, i també la precarietat laboral. Val? Això fa que de vegada hi hagi més una distància més gran, una desigualtat creixent entre les persones, la societat, que en diríem, no?, que se'n poden sortir, respecte a les persones que es queden pel camí.
Si mirem algunes de les dades de l'estudi, constatant tota aquesta gravetat que ens deies, perquè el 19% de les famílies ateses a Càritas des de l'abril fins a final d'aquest any no tenen cap ingrés, i això vol dir una de cada 5 famílies. És que és molt greu.
Clar, perquè abans de la Covid era una de cada 10. Només en 6 mesos hem passat a una de cada 5. I això el que ens mostra és que es necessita una política d'ingressos mínims, una política social, però ja abans de la crisi, no? En aquest sentit, també no hem fet tampoc els deures, no?, de poder posar les eines necessàries. I tu veies al principi, la dificultat, no?, d'accedir a aquestes prestacions, a aquestes ajudes, és gran. En aquest sentit, per exemple, Càritas va posar, com altres entitats, va posar en marxa un servei amb 17 voluntaris al mes de juliol, quan va sortir l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital era una política de social. Era l'estat espanyol era l'únic d'Europa que no en tenia cap. Val? Aquí a Catalunya teníem la renda garantida de ciutadania. I en aquest sentit, per accedir-hi, necessites totes unes habilitats digitals, no? I que també era una dada que donàvem a Càritas. En l'informe, que és que el 43% de les llars que atenem estan en apagada tecnològica. Què vol dir això? Doncs que o que no tenen un dispositiu per connectar-se, o que no tenen connexió, o no tenen les habilitats. Doncs justament aquest perfil és les persones que han de sol·licitar l'ingrés mínim vital, i per tant vam obrir aquest servei amb voluntaris per tal d'ajudar-los a fer aquest procés telemàtic de sol·licitud. En aquests moments la dificultat és que de moment encara no hem tingut cap resolució favorable. Totes estan, la majoria estan en procés i ja en tenim algunes de denegades, no? I això ens preocupa, perquè aquesta mesura era una mesura d'emergència en un moment social molt complicat, just després del confinament, i 6 mesos després encara no hi ha una resposta clara.
Clar, ara ens anuncies aquesta apagada digital, aquesta apagada tecnològica o aquesta pobresa tecnològica, de la qual en vam començar a ser conscients, si em deixes recordar-ho, perquè ja se'n va parlar quan els nanos havien de deixar d'anar a l'escola i havien de rebre per part del govern, els havia d'enviar al ministeri, aquells portàtils que, de fet, no van arribar ni la majoria, etcètera, etcètera, i molts d'ells no es van poder connectar a classes telemàtiques. I ara ho veiem més. La pobresa tecnològica és un fet, com ara ens comentaves, Anna. L'administració n'és poc conscient de que això passa?
Mira, jo crec que tots les situacions ha superat. Jo crec que això és un fet que no podem negar cap de nosaltres. I l'administració jo crec que també està molt superada per la situació. També entenc que no és un moment gens fàcil, no? I no voldria estar tampoc en la seva pell. Però realment o s'aborda el problema de la pobresa i l'exclusió social des de una mirada més holística, no? D'aquestes dificultats, doncs l'accés a l'habitatge és una molt clara, no? Més del 36% de les persones de la diòcesi de Barcelona viuen en un habitatge que no és, que és insalubre o que no té les condicions. Això vol dir la majoria que són habitacions de relloguer, famílies vivint en habitacions de relloguer. És una realitat que no es veu, perquè tu vas pel carrer, creues la persona i no saps, no? On viu ni en quines condicions. Però que està aquí, que la crisi ens ha fet adonar molt d'aquesta realitat, no? En aquest sentit, vam multiplicar per 3 les ajudes d'aliments, però per 2 les d'habitatge, perquè tal de que la gent almenys no es quedés fora del seu habitatge en aquell moment. Realment, el tema de l'habitatge, el tema de la recerca de feina, perquè ara, amb això que deies, no?, de la bretxa digital, molts processos de selecció s'estan fent també digital, no? En aquest sentit, Càritas també ha impulsat el que en diem un accelerador digital per tal de que les persones que tenem en servei, sobretot tot l'itinerari laboral, doncs tinguin també aquestes habilitats i posem al servei també doncs, aquests ordinadors, aquesta formació i aquest acompanyament, que és el nostre fort, no? Poder estar al costat de les persones, però també en aquests processos digitals per poder fer una entrevista, per exemple, i desenvolupar-se i que pugui ser acabar en èxit.
Esclar, Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona, ens ho deia, que un altre dels fets que s'agreuja és la pobresa habitacional, el dret a l'habitatge. De fet, dieu en l'informe, i ara em corregiràs perquè ho dic una mica de memòria, que el lloguer ha pujat fins a uns 800-900 euros, quan hi ha moltes famílies que, de fet, no tenen ni això. Per tant, han de llogar una habitació. Si tot això va cap aquí... És que, clar, d'aquí res veurem a gent de 60 anys compartint pis.
Bueno, ja...
I no és broma, això.
Tenim... No, ja ho tenim actualment. O sigui, tenim...
Això ja passa, eh?
Situacions, sí. L'altre dia en parlàvem en diferents espais, però molta gent gran recorda, no?, la postguerra civil, els rellogats, no? Doncs estem en aquesta mateixa situació, ho vulguem veure o no. Val? En aquest sentit, tota la part d'habitatge, com deia, és un dels problemes més importants que hem d'afrontar com a societat, perquè al final és un dret.
Les famílies, a més, que acudeixen a Càritas per recollir aliments s'han multiplicat per 4, com en parlàvem fa una estona. Com aconsegueix sumar esforços, o permet-me que t'ho pregunti així, eh? Fins on s'ha hagut de forçar la màquina per arribar-hi a tot plegat des de Càritas?
Doncs mira, aquí vull recordar les paraules del cardenal Joan Josep Omella, no? Que al principi de setembre ens reunia els diferents responsables de serveis de Càritas i ens donava molta pau, ens va dir que ens va dir Jesús no va acabar amb la pobresa, no? Estem cridats a ser un signe. Doncs és aquesta, entre cometes, pau d'acord, no? D'acord, no podem tot, Càritas naturalment no solucionarà el problema actual, sinó que hem de ser un signe i fem tot el que podem. En aquest sentit, i des d'aquesta mirada i des d'aquesta força, no?, de fe que vivim com a Església, ens vam veure molt tensionats perquè el mes d'agost vam acabar les ajudes, el pressupost que teníem destinat a les ajudes per aliments i habitatge, els 2,6 milions d'euros que destinem cada any a pagar habitacions i aliments, el mes d'agost els vam acabar. Això va suposar doncs haver de treure-ho d'altres llocs, val? El pressupost, i fer una crida a la ciutadania i a empreses per tal que ens poguessin ajudar. Ha donat fruit, gràcies a Déu. Som una societat molt solidària, val? I això també vull agrair-ho, perquè moltes persones que ens escolten segurament també són donants de Càritas, i per tant agrair també la solidaritat que hem vist en aquests mesos. Però és veritat que només amb solidaritat no arreglarem aquesta situació, no? Es calen una mirada estratègica a mig, curt i llarg termini per poder pal·liar la situació de les persones que tenen.
Per quines polítiques ha de passar una situació de gravetat com aquesta per trobar la solució?
Perdona, no t'he entès.
Deia, per quines polítiques ha de passar una solució per una gravetat com aquesta?
Mira, ha de passar per una entesa política als diferents 3 nivells de gestió política, que és la municipal, l'autonòmica i l'estatal. Això ha de dialogar, perquè la política social està traspassada i prima el criteri de subsidiarietat, no? Que és que allò que pugui fer el més proper que no ho faci el més llunyà. Doncs, en aquest sentit, els ajuntaments tenen un paper clau perquè la llei, per llei, són ells els qui decideixen els criteris d'empadronament i hi ha una llei que diu que els ajuntaments han d'empadronar encara que la persona no tingui un domicili fix i aquesta possibilitat d'empadronar-se sense domicili fix, que és la situació de moltes persones que tenen, perquè al tenir una habitació rellogada no tens un títol de tinença. Quan vas a l'ajuntament, el que et demana per poder-te empadronar és o el títol de propietat o el títol de lloguer. No? Doncs les persones que viuen en habitacions de lloguer no tenen un títol. Però hi ha aquesta opció, i això és una voluntat política. Val? Per tant, des de l'administració municipal, des de l'autonòmica, fem polítiques, no? Com la renda garantida, que era un bon instrument, però que la seva aplicació està sent, de moment, una eina bastant ineficaç, perquè no està arribant i està sent molt restrictiva amb els casos i ens estem deixant moltes persones fora, i amb aquesta política estatal també d'ingrés mínim vital que hauria d'accelerar-se per poder donar una cobertura molt més gran a les persones. I a partir d'aquí, d'aquests ingressos mínims vitals, en paral·lel i alhora, nosaltres diem tot i alhora, s'ha de fer una mirada de política en temes d'habitatge, que és clau, i protegir també les persones que treballen, no? Tot aquest sistema d'atur i de prestacions laborals que també s'ha de mirar i cuidar.
A part d'aquestes polítiques, ara ens parlaves molt de solidaritat, que tot i que no ho arregla tot, s'hi arregla una bona part gràcies a l'ajuda de la gent d'aquest país. Recordem que aquest diumenge, i deixem-ho remarcar perquè serà un dels diumenges més solidaris que he conegut mai en aquest país, tenim la Marató de TV3, tenim el concert de l'Hospital de Campanya a la parròquia de Sant Anna, si no m'equivoco, Arrels Fundació, no sé si és aquest diumenge o d'aquí pocs dies farà... Doncs, normalment feia un tradicional dinar de Nadal amb totes les persones sense llar, com que aquest any no ho pot fer, doncs ha fet aquesta iniciativa per fer-ho individualment, dinar o sopar amb alguna persona sense llar, i a més també aquest diumenge és la col·lecta per Càritas diocesana.
Exacte, totes les parròquies de Catalunya estan cridades doncs, a donar, no? A través de la col·lecta de Càritas que es passa a les parròquies, doncs, mostrar el nostre gest de solidaritat. La veritat és que és un moment, jo que participo doncs, a la meva parròquia, doncs, em demanen doncs, que expliqui una mica, no? Quina és la situació i realment, i aquí us comparteixo alguna cosa que m'impacta molt, no? Que és aquest moment de descalçar-se perquè cada gest, no? Cada sobre que veig entrar a la cistella, doncs és un gest que veig que això va directe, no? A les persones que ajudem i m'impressiona molt i, per tant, agrair ja de la mà a les persones que aquest diumenge assistiran a l'Eucaristia i que faran aquest símbol de solidaritat perquè és una... La caritat s'articula, no? L'Església l'articula a través de Càritas, però realment és la comunitat cristiana la que està darrere i la que possibilita l'acció que desenvolupem.
Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona, segur que aquest diumenge s'aconsegueixen molts més recursos. Tornarem a fer història com sempre. Moltíssimes gràcies, molta força.
Moltes gràcies, bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Yeah. Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Andrius y Xana.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andrius y Xana.
Turrón, turrón.
Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella, aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
¿L'escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Si lo es un elfo.
Al Corte Inglés, mantenim viva la il·lusió.
Et preocupa la teva salut? A Salut Natural per Tothom hi trobaràs una resposta. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi je joue. 8 minuts, ja arribarem a les 9 del matí abans d'arribar-hi, però aquesta sintonia ens marca que fem una passa enrere.
Sí, també
fem una... Entre abans que he dit confinament, i ara una passa enrere, en fi, visc immers en aquesta època de la Covid-19.
Mercè, Joan, però avui...
Avui és el que toca.
Avui tens tot el... Com estàs, tu?
Bé,
sí?
Sí, home.
Hem dormit poc, eh?
Dormit poc, però és divendres.
No es nota gens, eh?
No es nota gens.
No, t'ho dic en sèrio.
Molt cafè.
I perquè t'agrada molt la ràdio.
Sí.
1963. Ai, Déu meu. Brad Pitt. Ai. Bueno, també és mi persona favorita. Una de les mis persones favorites. Brad Pitt, espereu.
Toriuet, que té el dit fàcil.
Sí, és que té ganes ja de tirar-lo. Jo ho entenc, eh? Brad Pitt avui fa 57 anys.
57 anys?
57 anys.
Inaparenta aquests 25.
És el misterioso caso de Brad Pitt.
De Benjamin Button, sí.
Exacte.
Sí.
Saps que va guanyar l'Oscar i ho he hagut de mirar, perquè dic, ostres, Brad Pitt és d'aquests actors que ha estat nominat moltes vegades i mai ha guanyat l'Oscar. Sí, l'ha guanyat el millor actor secundari. De fet, per mi també és una de les seves millors interpretacions de la pel·lícula de Tarantino, Once Upon a Time.
Ah, sí. Sí.
Que fa un paper genial, Brad Pitt. Jo crec que Brad Pitt, Joan, li ha passat una mica això que...
Té èpoques, Brad Pitt, també.
Té èpoques i també ha hagut de demostrar, sobredemostrar, és d'aquest tipus de persones que són tan preciosos, tan guapos. No, és veritat. Això també li passa una mica a Sara Carbonero, no? Que
sí.
Tenen por que se'ls jutgi per la seva bellesa. En fi, que Brad Pitt, nosaltres el jutgem sempre positivament.
Excepte Troia, sí.
Excepte Troia, també. Bueno, estava...
Home, sisplau, quin pedregal de pel·lícula.
Sí, però anava ben vestit. 1968. Ara sí. Avui també fa anys. Ell.
Mi persona favorita tiene la cara bonita.
Un clàssic.
Tot un clàssic. 52 anys, fa Alejandro Sanz.
52 anys?
Sí. Feies més gran.
Ens fem grans tots. No, el feia més jove,
I avui també fa anys, ella. És la cantant Sia, australiana. Una cantant que té grans èxits com aquest.
Preciosa aquesta cançó.
És preciosa. Sia té tants èxits, Joan, que moltes vegades és un tipus de cantant que no el reconeixem a l'instant, però després, quan escoltem la cançó, no és dir, ostres, però sí, aquesta cançó és molt coneguda.
Ho diu, moltes... ho diu perquè m'acaba de passar a mi,
no,
eh?
No.
Acabo de dir qui és Sia. Sí, sí, no la coneixia pel nom, però l'èxit és brutal.
Clar, o Titanium també, que és una col·laboració amb David Guetta i molta gent es queda només amb el DJ i la cantant Sia és que té una veu espectacular. És aquella cantant que sempre surt amb una perruca de meitat negra i meitat blanca.
Ara sé de qui parlem.
Sempre s'ha tapat la cara.
Sí.
Doncs fa 45 anys. I també avui a Sa Pobla, Mallorca, naixia Valtoni, que fa 27 anys, el raper mallorquí, recordem. Doncs que avui també està d'aniversari i també, déu-n'hi-do, avui la gent que fa anys, eh?
Sí.
19 anys. Una gran... anava a dir promesa, però ja no ho és. Una gran joia de la música. Ella.
Billie Eilish, eh? Que, per cert, ha fet la banda sonora del que serà el nou 007.
I ara, Joan, una fricada de les meves, però és que m'agrada molt aquesta cançó, ja saps que m'agrada molt descobrir versions i més si venen d'ella. Sí. És una cançó de Florence and the Machine. Bueno, és una cançó, és una versió de l'Stand By Me, i és una cançó que avui l'he encaixat aquí a la freqüència modulada perquè el 1987 a Japó surt a la venda el primer capítol de la mítica saga de videojocs Final Fantasy per Nintendo, i la veritat és que a part de ser un gran videojoc també té una banda sonora, jo estic descobrint les bandes sonores dels videojocs, amb grans cançons com aquesta versió de Florence and the Machine de l'Stand By Me.
Toni, no me la tallés, aquesta que val la pena. Stand By Me, anem a publicitat, tornem a les 9.
Fagim.
Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663-99-30-62. 663-99-30-62. Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. De fet, a aquesta hora ha de comparèixer el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès i la consellera de Presidència Meritxell Budó, que seran els encarregats d'explicar les noves mesures anti-Covid. Segons han pogut avançar diversos mitjans, la proposta que es troba sobre la taula no preveu tornar a la fase prèvia al primer tram de desescalada i que, en tot cas, es discuteixen mesures quirúrgiques. De moment, però, sabem a aquesta hora que ja ha entrat en vigor el confinament comarcal fins el dilluns a les 6 del matí. En paral·lel, també us podem explicar avui que l'usuari de Twitter del govern català ha hagut de desmentir una infografia de la Conselleria de Salut manipulada en què, entre altres coses, anunciava un nou tancament d'establiments de restauració. Per tant, estarem molt i molt pendents d'aquesta roda de premsa que ha de començar d'aquí uns minuts. Hem de dir també que amb les dades que tenim avui de la Covid no concorre cap de les condicions definides per relaxar les mesures. Recordem-ho, ni els ingressos hospitalaris estan baixant, ni la velocitat de transmissió s'ha mantingut per sota del 0,9. De fet, la RT ha passat de trobar-se a 1,22 dimecres a 1,34 aquest dijous, cosa que vol dir que cada 100 persones amb coronavirus en contagien 134 de mitjana. I el president del País Valencià, Ximo Puig, ha comparegut aquest dijous per anunciar que l'executiu ha aprovat un enduriment de les mesures restrictives per les pròximes festes de Nadal. De fet, la Generalitat Valenciana reforça el tancament perimetral del territori i prohibeix entrades i sortides fins al 15 de gener. I també és notícia avui que el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar ahir la llei de l'eutanàsia amb una majoria àmplia. Només hi han votat que no el Partit Popular, Vox i Unió del Poble Navarrès, que qualifica la mesura d'aposta per la mort i també han defensat les cures pal·liatives. I també us destaquem avui que la situació excepcional de la pandèmia ha obligat a alterar el calendari de la temporada de premis de cinema i els Gaudí no són una excepció. La gala organitzada per l'Acadèmia de Cinema Català, que normalment es celebra al gener, s'ajorna fins al 21 de març del 2021. Fins aquí la informació, ens actualitzarem d'aquí una hora.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Vaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona, Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la vanera i les vostres peticions.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement natural ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
3 de cada 10 infants a Catalunya estan en risc de pobresa. Ara, més que mai, a la Fundació Pere Tarrés continuem al costat dels nens i nenes més afectats per la crisi sanitària, donant-los suport educatiu i emocional. Ajuda'ns a millorar el seu benestar. Fes un donatiu a peratarrés.org o al 93 430 1606.
Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Tinc dret a ser gran i sentir-me escoltada.
Tinc dret a estimar un altre home i formar una família.
Tinc dret a no tenir límits i arribar lluny.
Tinc dret a ser dona i viure lliure. Se t'acudixen més obvietats?
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A primera hora, amb Joan Trias.
A primera hora, els opinadors.
5 minuts que passen de les 9 del matí, els saludem molt de pressa als opinadors. Ells són Ana Hernández, què tal, bon dia.
Bon dia.
Pau Uller, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Narro, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
I la Joana Justícia, que de seguida s'incorpora, però abans acaba de començar la roda de premsa del vicepresident en funcions de president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. L'escoltem.
Els espais on s'hi produeix més interacció social, així com una limitació de la mobilitat que es mantindrà fonamentalment en l'àmbit comarcal. És un pas enrere, certament. És un pas enrere que hem buscat que sigui el més ajustat possible amb la situació sanitària, econòmica, social i també a la necessitat de la salut mental i emocional de la ciutadania d'aquest país, molt esgotada després de mesos de pandèmia. I ho hem fet, i ho fem, per salvar vides i per sortir-ne junts i el més aviat possible. I per això és imprescindible que tota la ciutadania ens fem nostres aquestes mesures i les apliquem amb la màxima responsabilitat. Aquest no serà el Nadal que voldríem, no podrà ser. Fa dies que ho venim anunciant. Sabem que no anem bé, que no estem anant bé. I davant de la constatació que aquest augment dels contagis no s'ha estabilitzat i que continua creixent el nombre de persones contagiades, la velocitat de transmissió i l'índex de rebrot, el govern ha decidit actuar, com fem des del primer dia, perquè cal frenar la Covid com sigui, costi el que costi. La consellera portaveu els detallarà com hem adaptat aquestes mesures de restricció que han volgut ser el més quirúrgiques possible, però també el més efectives, perquè confiem que es pugui controlar aquest repunt sense haver de recórrer a mesures extremes com vam fer amb l'aturada social completa durant el mes d'octubre o amb el confinament durant el mes de març i abril. Però, òbviament, la situació, que no és bona, que és preocupant, ens obliga no només a frenar, sinó...
La situació no és bona, que diu el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, quan parli la consellera Budó, que diu que detallarà aquestes mesures, doncs seguirem escoltant el que passa. Al moment ho anem escoltant per sota, i ara quan parli la consellera i tornem a connectar amb tot plegat. Sí que volia preguntar avui Ana Hernández, de Pau Uller, i a Víctor Narro, que ens acompanyen de moment en aquesta tertúlia. Què els sembla que, de fet, ahir el Procicat i el govern havien de comparèixer al vespre, a darrera hora de la nit, ho podien haver fet, però van dir no, millor avui a les 9 del matí. És una nova mesura que arriba tard, Anna?
Què vols dir que és una nova mesura que arriba tard?
Deia, si podien anunciar aquestes mesures ahir a la nit...
D'acord, sí, suposo que ahir a la nit haurien encara estar decidint fins a quin punt aquestes mesures serien tan quirúrgiques com deia, no poder, doncs, les feien una mica més restrictives i al final doncs han decidit que ho farien a les 9, però tampoc és una cosa nova perquè potser d'un dia per l'altre no ho havien ajornat mai, però sí que moltes vegades ens deien anunciarem mesures a tal hora i al final era molt més tard i t'estàs allà esperant i no arriba. Però bé, si ha de ser per detallar-ho del tot bé i no dir coses a la grandiloquents i després haver de rectificar, doncs mira, millor.
Pau.
Sí, jo penso el mateix, que és, jo crec que ni ells mateixos saben com portar aquesta pandèmia, quines restriccions posar i quines no, perquè, com ha comentat el mateix Aragonès, la salut mental de la ciutadania doncs perilla molt amb aquesta situació. I jo també prefereixo que ho diguin un dia més tard i que no hagin de rectificar a que ho diguin ahir per la nit i avui hagin de canviar alguna cosa.
Víctor, què en penses tu?
Sí, bé, no és la primera vegada. Ja fa dues setmanes que aquesta estratègia de comunicació del govern era una mica... Però bé, entenc que és una mica complicat gestionar-ho tot plegat. Hem vist amb aquestes mesures quirúrgiques que, de fet, al punt de vista de la Generalitat, és acceptar que el Covid mata, però que potser maten més les restriccions totals de restauració, oci, cultura, viatges, no? Que mentre que Europa tanca, sembla que nosaltres haguem acceptat que no ens ho podem permetre. I fins i tot em sembla una postura legítima, el que estava dient Pere Aragonès, però potser el que hauríem de fer llavors és deixar de culpar a la ciutadania, no?, i acceptar precisament el que està plantejant.
Seguim pendents d'aquestes noves restriccions que està a punt d'anunciar el govern. Ens deia el vicepresident del govern en funcions de president, Pere Aragonès, que de seguida les detalla la consellera de presidència, Meritxell Budó. De seguida hi tornem a connectar quan parli la consellera. Ana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla que ho hagin fet tan tard, en aquest sentit?
Em sembla vergonyós i que no és la primera vegada que s'han de pensar i repensar mesures davant d'una sorpresa, davant d'uns resultats que augmenten així de manera esporàdica, i em sembla vergonyós. Ahir a la nit aquesta filtració, era filtració o no era filtració, algú s'havia inventat aquell pla de mesures. Em sembla fatal que torni a passar i mira, i tant de bo les mesures, com deia el Víctor, que matin menys, que no siguin unes mesures matadores, sisplau.
Algú més vol parlar sobre això que va córrer per WhatsApp, que va córrer a través de la xarxa, aquest infograma que al principi semblava del govern, amb data del dia d'ahir, però que de seguida la Conselleria de Salut, a través de Twitter, va desmentir que hagués sortit del govern. No és la primera vegada que passa amb aquestes mesures, eh? Anna, per exemple?
Sí, no és la primera vegada que passa. I bé, si diuen que no era veritat i que era, doncs, una notícia falsa, a priori ens els hem de creure. Ara també potser farà falta comparar, un cop surtin les mesures noves, si realment s'assemblen molt o no. Llavors segurament podrem fer els judicis de valors pertinents, però també és normal, a les xarxes corren moltes coses, corren més notícies falses que no pas verídiques, i també has d'agafar molt amb pinces el que corre per les xarxes si no ve directament de fonts oficials.
Pau?
Sí, exactament això. Ara mateix ens els hem de creure. Si ells diuen que no són les seves, que no són les seves mesures, que no és correcta aquella filtració, doncs ens hem de creure, perquè les xarxes és això, és l'època de les fake news, i pot portar, doncs, a pensar coses que no són.
Víctor?
Sí, exacte. Jo crec que hem d'anar també bastant en compte amb les fake news. Em fa pensar també que hi ha algú que s'ha estat molta estona fent aquest infograma fals, no? Que em fa plantejar-me per què. Ara, és el que deia l'Anna, un cop surti, doncs haurem de comparar fins a quin punt érem semblants.
Perquè... Víctor, et tallo un moment perquè he començat a parlar Meritxell Budó i connectem amb ella.
Autònomes de l'Estat espanyol. Som en una fase crítica i ens fa fer un seguiment molt acurat de les dades epidemiològiques per tal de poder avaluar els pronòstics. I en aquest sentit, com a govern, ens pertoca en aquests moments, en aquesta fase d'escalada de les dades, doncs ens pertoca prendre les decisions per tal de protegir i garantir la salut de la nostra ciutadania. Prenem les decisions amb rigor, ho fem amb transparència i avui compareixem per donar-los en compte ara mateix. Sovint parlem de gestionar en aquesta segona etapa de la Covid aquest binomi salut-economia, perquè la realitat és que són dos conceptes que no podem destriar. Evidentment, sense salut no hi ha economia, però evidentment que sense economia tampoc no hi ha salut. I a més, l'economia com la salut tenen conseqüències socials que són indestriables. I per tant, és en relació entre els àmbits sanitari, econòmic i també social que ens hem de portar a trobar totes aquelles mesures més efectives tant pel control de la pandèmia com de les seves conseqüències. Així doncs, i fruit d'aquest escenari d'escalada, i en relació a la gestió d'allò que és sanitari i que és econòmic i també és social, els passo a detallar les mesures que com a govern hem acordat. Primer de tot, parlem del nombre de persones que podem trobar-nos. Quantes persones ens podem trobar a la vegada? Doncs miri, primer el que primer vull remarcar, abans de donar la xifra de la resposta a aquesta pregunta, és que sempre que sigui possible mantinguem la nostra bombolla de convivència i prou. Aquesta és una mesura que ens protegirà a tots. Ara bé, aquesta recomanació, doncs, que torno a dir, és una recomanació que en la mesura del possible hem de portar a terme. Sabem que hi ha moltes circumstàncies familiars, personals, que fan que això no sempre sigui possible i, per tant, cal adoptar unes mesures al respecte. Les activitats socials, per tant, i com passa com fins ara, queden limitades a 6 persones com a màxim. Per tant, màxim nombre de persones que es poden trobar són 6 persones. Ara bé, els dies festius, és a dir, el 24 a la nit, el dia 25, estem parlant de desembre, Nadal, Sant Esteve el 26, 31 Cap d'Any, el dia 1 Any Nou i el dia 6 Reis, les trobades es podran ampliar fins a un màxim de 10 persones, sempre i quan aquest nombre de 10 persones es correspongui com a màxim a 2 bombolles de convivència. Per tant, pels dies de Nadal, màxim 10 persones i màxim 2 bombolles de convivència. En segon lloc, el tema de mobilitat, un tema també important a l'hora de gestionar aquesta pandèmia. Com queda la mobilitat? Doncs, de moment, continuem amb el perímetre tancat del que és el conjunt de Catalunya, excepte per aquelles visites familiars i de gent propera. Això vol dir que en aquests dies de les festes de Nadal, en aquests dies en què està vigent aquesta resolució, podrem sortir del perímetre de Catalunya en el cas d'anar a visitar a familiars o a aquella gent que ens és propera. I en quant a la mobilitat dins del territori català, queda restringida la mobilitat a l'àmbit comarcal, tota la setmana i això serà fins l'11 de gener. Recordem que fins ara la mobilitat només quedava restringida a l'interior de Catalunya els caps de setmana i era en l'àmbit municipal. Ara ampliem aquest àmbit, el passem a comarcal, però passa a estar vigent durant tota la setmana. Òbviament, també doncs, amb aquelles mesures d'excepció, com és el perímetre de Catalunya, és a dir, per tal de poder anar a visitar familiars o gent propera podràs sortir de la teva comarca, i també aquest confinament comarcal tindrà una altra excepció, que és que quan una bombolla de convivència es podrà desplaçar a una segona residència o, per exemple, doncs, en una destinació fixa, es podrà desplaçar de la seva comarca, repeteixo, sempre i quan sigui només la bombolla de convivència. Això vol dir, per exemple, doncs, que serien casos doncs, que una bombolla de convivència vagi a casa d'un familiar o d'una persona propera, o una bombolla de convivència que vagi a una segona residència, o una bombolla de convivència que vagi a un establiment hoteler o rural. Per tant, en aquest cas, es podrà tancar aquest perímetre comarcal. Anunciar també que a nivell de mobilitat i en un lloc molt concret de la nostra geografia, que és la zona transfronterera entre Andorra i la Seu d'Urgell, i per tant entre l'Alt Urgell, el que farem és integrar aquest territori en una sola comarca. És a dir, a nivell s'assimilarà la unió de l'Alt Urgell i Andorra a una sola comarca i, per tant, es permetrà la mateixa mobilitat en aquests territoris que es permet a la resta de comarques de Catalunya. En quant a la mobilitat horària, es manté el confinament nocturn des de les 10 del vespre fins a les 6 del matí, exceptuant 3 dies concrets. La nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, aquesta mobilitat quedarà restringida a partir de la 1 de la matinada, i la nit de Reis, aquest confinament nocturn, començarà a partir de les 11 de la nit. Per tant, excepcionem la nit de Nadal, la nit de Cap d'Any i la nit de Reis. Recordem, nit de Nadal i nit de Cap d'Any fins a la 1 de la matinada i nit de Reis fins a les 11 de la nit. I fins aquí les mesures en quant a la interacció social i les mesures en quant a la mobilitat. I ara entraria en el tercer paquet de mesures que són les que regulen les activitats i els sectors econòmics. I precisament fem èmfasi en diferenciar aquests tres tipus de mesures perquè allò que en aquests moments estem regulant en aquest tercer paquet, és a dir, tot allò que afecten a les activitats i els sectors econòmics, té una relació directa també amb la nostra interacció social i amb la nostra mobilitat. Recordem el que els deia en un principi. Som en una fase crítica. No anem bé. I les dades ens estan alertant. I, per tant, hem de reduir tant com puguem la nostra interacció social i la nostra mobilitat. I començo, per tant, amb les mesures que fa referència a l'àmbit de l'hostaleria i la restauració. En quant a les condicions físiques d'obertura, seran les mateixes que fins ara, però a partir de dilluns hi haurà noves restriccions horàries. Això què vol dir? Doncs això vol dir que els establiments poden obrir al públic per servir esmorzars i per servir dinars i, per tant, tindran permesa l'obertura al públic en dues franges horàries, de 8:15 del matí a 9:15 i de 1 del migdia fins a 4:15. I per què aquestes franges? Què volem aconseguir amb aquestes mesures? Doncs, per una banda, el que els deia, reduir la interacció social d'allò que no és imprescindible, alhora que assegurem aquests serveis d'esmorzars i aquests serveis de dinars per a aquelles persones que per diferents motius necessiten fer-ho fora de casa. I per altra banda, estem fent que la restauració pugui mantenir la seva activitat. A més d'aquest horari, que és d'obertura al públic i per tant de servei en els locals al públic, cal afegir que aquells establiments que facin menjar per emportar també poden servir sopars en aquesta modalitat de menjar per emportar des de les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit en el cas de que l'usuari ho vagi a buscar i en el cas del servei a domicili aquesta serà fins a les 11 de la nit. Però com els deia, seguint amb aquestes condicions físiques d'obertura i per tant amb aquestes franges horàries d'esmorzars i de dinars, els establiments, recordem, han de seguir complint totes aquelles mesures que estaven vigents fins ara i que, per tant, continuen vigents. Quines són? Doncs que les terrasses estaran obertes i l'interior ho estarà amb un aforament màxim del 30%. Recordem, també, màxim 4 persones per taula, amb l'excepció de que si es tracta d'una bombolla de convivència, que la taula es podrà ampliar fins a un màxim de 6 persones. També cal recordar la distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de diferents taules. Per tant, 2 metres de separació entre els comensals de diferents taules. I la utilització obligatòria de la mascareta. Només ens podem treure la mascareta en el moment que anem a beure o a menjar. Però mentre parlem, o mentre esperem a que ens retirin el plat, o mentre esperem a que ens serveixin el menjar, cal tenir en compte l'obligatorietat de l'ús de la mascareta. Seguim ara amb el sector del comerç. Tant els comerços a peu de carrer, com els que es troben en centres comercials, i per tant tant els comerços habituals com els centres comercials, podran continuar oberts amb les mateixes limitacions d'aforament que estan vigents fins a dia d'avui. Ara bé, aquí hi haurà una nova restricció, i és el tancament d'aquells gimnasos o d'aquells establiments de restauració que es trobin en l'interior dels centres comercials. Aquesta és una altra mesura que té com a objectiu, precisament, la reducció de la interacció social. Per què? Doncs perquè es tracta de poder anar a un centre comercial a fer aquelles compres que considerem necessàries, però no es tracta d'anar a un centre comercial a poder passar el dia o a fer vida social. Hem d'evitar les interaccions socials i hem d'evitar les aglomeracions. Respecte a les instal·lacions i equipaments esportius, es podran mantenir oberts els que estan a l'aire lliure amb un aforament al 50%, tal com estava permès fins ara. I en quant als equipaments esportius en espais tancats, seguim també amb aquest aforament màxim del 30% i amb cita prèvia. Ara bé, a excepció de les activitats aquàtiques, qualsevol activitat física que es faci en un gimnàs, recordem, s'haurà de poder fer amb mascareta. Per tant, aquelles activitats físiques d'alta intensitat que s'han de fer sense mascareta només es podran fer a l'aire lliure. I en aquest sentit, també quan parlem d'activitats grupals, com que hi ha l'obligació de portar la mascareta posada, a les sales no es podran fer aquelles activitats aeròbiques que requereixin de treure's la mascareta i, per tant, només es podran fer activitats dirigides de baixa intensitat que permetin fer-les amb la mascareta posada. Passem a les activitats culturals, que continuaran obertes amb un aforament del 50%, sempre i quan no se sobrepassin el topall de 1.000 persones. Estem pensant, en aquest cas, en aquests equipaments més grans, que són 5 o 6 al nostre país, i per tant aquests tindran un topall de 1.000 persones, malgrat aquest sigui inferior al 50% del seu aforament. I en aquest punt, també un incís pels esdeveniments que tenen a veure amb la celebració de les festes de Nadal. Aquest any, malauradament, no hi haurà els patges reials que estiguin a peu de carrer recollint les cartes i, per tant, totes les nenes i tots els nens de Catalunya hauran de fer arribar els seus escrits o els seus dibuixos als Reis de l'Orient per via telemàtica, per correu electrònic, per WhatsApp o bé mitjançant les bústies de correus o també totes aquelles bústies que es puguin habilitar al seu efecte, però de ben segur que totes les cartes de les nenes i els nens del nostre país arribaran a Ses Majestats, als Reis de l'Orient, i podrem celebrar una nit de Reis, com sempre, amb la il·lusió i la mirada posada en la felicitat.
Segur que arribaran amb molta a més, il·lusió. De moment tenim aquestes línies, bàsiques que deia la consellera Budó. De seguida que segur que ens ho amplia en l'informatiu a les 10 del matí. Mercè Raga, de moment sabem que, 1, nombre de persones a les trobades poden ser 6 persones. La recomanació és la mateixa bombolla de convivència i prou, però sí que poden ser 6 persones. En dies festius, 10 persones, com a màxim, 2 bombolles de convivència. Pel que fa a la mobilitat, segueix el perímetre a Catalunya, excepte les visites a familiars i gent propera, restringida la mobilitat en l'àmbit comarcal, com ja passava fins ara, però durant tota la setmana, recordem que abans passava només els caps de setmana, doncs ara passarà tota la setmana fins l'11 de gener, amb excepció per visitar els familiars o anar a la segona residència. 3. Confinament nocturn. Confinament nocturn segueix com fins ara pràcticament. Per cert, que ha fet un apunt que s'esperava que acabés passant, i és que geogràficament, diguem-ho així, l'Alt Urgell i Andorra formaran, sanitàriament, de fet, formaran una sola comarca. I pel que fa a la regulació d'activitats, tots també estàvem esperant, sobretot el món de l'hostaleria, la restauració i la cultura. Doncs bé, pel que fa a l'hostaleria i la restauració, restriccions horàries, podran servir esmorzars i dinars de 8:15 del matí fins a 10:15 del matí, i podran tornar a obrir per donar dinars d'1 del migdia a 4:15 de la tarda. Pel que fa als sopars, si són per emportar, es podrà fer de 7:00 a 10:00 del vespre o a domicili fins les 11:00 de la nit. Les terrasses continuaran obertes i l'interior es podrà ampliar l'aforament fins al 30%. Tancament de gimnasos de l'interior de centres comercials. Recordava la consellera de Presidència que no anem al centre comercial a passar el dia, sinó a fer les compres bàsiques, o l'aforament del 50% en equipaments esportius oberts, tancats al 30%. Continuen també obertes les activitats culturals al 50% de l'aforament, això sí, amb un topall de fins a 1.000 persones. Ens estava comentant tot plegat abans d'aquestes noves mesures en Víctor. Per tant, torno a donar la paraula a en Víctor. Què et semblen aquestes noves mesures? Per cert, abans de que parli el Víctor, per cert, acaba de fer referència a la consellera als actes religiosos, que també tindran un 30% d'aforament com a màxim, això sí, amb un topall de 1.000 persones, també. Ara sí, Víctor.
Sí, doncs bé, les mesures no havien funcionat i entenc que era una bona oportunitat per reformular les coses, no? Què m'han semblat? Sincerament, em sembla ja quasi el dia de la marmota i entenc que la gent comença a estar ja bastant cansada. M'entristeix, sincerament, perquè ho acaben pagant sempre els mateixos quan crec que hi ha altres maneres de fer-ho. Ja et dic, l'altre dia jo vaig agafar la Renfe i estava plena i ja vam veure l'altre dia que ni hi havia maquinistes ni s'estava garantint la distància de seguretat. Però bé, arribats a aquest punt, jo crec que l'única solució que queda ja és la vacuna i fer una bona campanya per incentivar la vacunació i acabar amb això, doncs, quan abans millor, sincerament.
Pau.
Sí, exactament. Fins que no arribi la vacuna, jo crec que no millorarà ja a partir d'ara ja gens la cosa. Si fóssim un país econòmicament més ric, doncs, com alguns altres europeus, podríem fer més restriccions, però és que no ens ho permet ni l'economia ni ja gairebé la salut mental dels ciutadans, que estem tots bastant farts de que ens vagin canviant les mesures i de que no puguem pràcticament fer res. I és això, hem d'esperar a tenir el màxim nombre de vacunes possibles i que funcioni perfectament, i a veure si en uns mesos ja podem tornar a tenir una vida com la que teníem abans de la pandèmia.
Anna.
Sí, jo, molt en la mateixa línia, és una mica el de sempre, no? Tinc la sensació que les mesures no estan fetes del tot per la seguretat de les persones, sinó per la seguretat econòmica del país. I, per tant, doncs, botigues obertes, centres comercials oberts, Andorra oberta, per tant, a consumir tant com vulgueu, tot i que ens ho maquillin amb aforaments limitats, però també ja hem vist com per la Puríssima el que va passar, però en canvi del que és interacció social i, per tant, salut mental...